Artur Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
Has estat mai a Xile o a la Patagònia xilena?
No, només he estat a Cuba, de Sud-amèrica.
Home, Déu-n'hi-do.
Tinc pendent.
Desti maco, eh?
M'encantaria anar a Xile, també.
L'Anna, ja ho veus, directora d'hotel allà i una persona que ha viatjat pràcticament per tota Europa i ara, doncs, ha creuat l'Atlàntic.
Increïble.
Amb l'Artur Ramon vinculem, com bé sabeu, alguna de les notícies de la setmana amb obres d'art. En uns dies molt intensos políticament, sobretot dimecres i dijous, amb l'aprovació de la llei del referèndum i de transitorietat jurídica al Parlament, la notícia que passarà pel sedàs de l'art és aquesta.
L'Agència Catalana està en aquests moments en condicions de recaptar com a potencial fins a 42.000 milions d'euros. Això significa que tenim un potencial de recaptació que en aquests moments multiplica per 15 la recaptació efectiva, per 15 la recaptació efectiva que realitzarem el 2017 i multiplica per 34...
El president Carles Puigdemont i el vicepresident Oriol Junqueras van presentar el desplegament de l'Agència Tributària de Catalunya. Els dos mandataris van assegurar que l'agència està preparada per recaptar tots els tributs de Catalunya si guanya el sí en el referèndum de l'1 d'octubre. Per tant, avui ho tenim fàcil. Arran d'aquesta notícia, amb l'Artur Ramon parlarem de pintures relacionades amb la recaptació, amb els diners. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go around, that clinking, clanking sound. I comencem molt enrere, Artur, a l'antic Egipte.
A l'antic Egipte, imagina't si fa temps que la civilització paga impostos.
Imagina't. Deu ser l'ofici més vell.
Un dels
oficis, l'altre ja sabem quin és, la prostitució.
Egipte va ser un dels primers estats centralitzats i, per tant, s'havia de pagar impostos. I des del quart mil·lenni, a petita escala, perquè al principi es feia a través doncs, de petits regnes, anaven pagant impostos i moltes vegades doncs, amb béns que tenien materials, els propis pagesos. I llavors era molt... es coneixia molt bé el rei que baixava amb una flota per el Nil, que es deia el seguiment d'Horus. Horus, dins de la iconografia egípcia, és el falcó, i cada dos anys anava baixant pel Nil i anava amb tot el seu sèquit recaudant tots els impostos en forma material o monetària que poguessin perquè els poderosos poguessin seguir.
I pobret de tu que no paguessis.
Ho tenien molt magre, amb unes condicions veritablement, he estat llegint coses infrahumanes. Però, fixa't, estava, mentre preparava el programa d'avui, per la televisió vaig veure unes imatges de Birmània. I és exactament el mateix, o sigui, la humanitat no canvia.
No, amb la persecució als rohingyes.
Exacte, la violència.
Per part dels budistes del país.
Increïble. És a dir, uns testimonis esfereïdors que em recordaven el que els hi passava als pobres egipcis en altres contextes, diguéssim, de tipus cultural o social, però aquesta violència, quan s'imposa...
El control violent, no?
I
de
sempre,
la població.
Fixa't que sempre la majoria de problemes venen pel mateix...
Pels diners. Per la riquesa, no?
La
cobdícia, no?
La cobdícia, el diner, que és el que parlarem avui, que ho acaba corrompent tot.
El fresc que ens has portat, on es pot veure? Perquè hi veiem el que semblen grangers i pagesos oferint els seus tributs,
sí.
Suposo que un recaptador. En aquest cas, els tributs són en forma de béns materials, no? Hi veiem cistells de vímet, gerres...
Efectivament, aquest és un fresc que es troba exactament a la tomba de Gurna de la dinastia 18 i que, com molt bé deies, es veu exactament com aquests pobres agricultors i grangers pagaven els seus tributs en el visir de Rekhmir a través doncs, dels béns que tenia. On està aquesta tomba? Aquesta tomba està a la vall dels Nobles, que està molt a prop de Luxor, a la riba occidental del riu Nil,
sí.
I forma part de les 415 tombes que s'anomenen TT. És la tomba tebana. I que s'han anat descobrint i s'han anat fent doncs, diferents descobriments arqueològics, com aquest fresc, que és meravellós, perquè ens explica molt
gràfic,
clarament i d'una
tant.
Forma molt gràfica com funcionava això. El que,
aquest mercadeig,
exacte, que ja veus que estan aquí entregant en aquests recaptadors tot el que tenen, i pobre d'ells si no ho feien. Què els hi passava? Doncs els pagaven, maltractaven a les seves dones en presència d'ells, emmanillaven els seus fills, és a dir, una mica doncs el que es passa quan la violència i la barbàrie humana actua d'aquesta forma. És evident que, clar, molts d'ells intentaven no pagar els tributs, com passa a vegades avui.
El que passa, alguns més que altres.
Alguns més que altres, però pensa...
I amb quantitats.
Clar, això és veritat. Però les condicions eren tan infrahumanes, sí, tan horroroses, que preferien doncs, guardar-se un sac de blat i poder passar millor aquell hivern que haver de pagar, és a dir, assumien el risc del que els hi passaria,
del maltractament,
del
de la violència,
que rebrien.
Del càstig.
Per tant, això de pagar impostos és antiquíssim i les conseqüències de no pagar-los també és antiquíssima, la repressió que suposa.
Tenim una segona obra lligada a la perfecció amb aquesta notícia de la setmana, el desplegament de l'Agència Tributària Catalana, i aquesta obra ens porta al segle XV. Money. I a veure si ho dic bé. És Jesús i els 12 apòstols, els que es veuen en aquest quadre del segle XV? De qui és?
Aquest quadre és una de les obres més meravelloses que hi ha en conjunt, que si els nostres oients no hi han anat, doncs quan puguin que hi vagin, que és la famosa obra de Masaccio, que es troba a la capella Brancacci de Florència, Santa Maria de Florència, Santa Maria del Carmine. És una obra d'aquest gran artista del 400, un dels mestres més importants, i es titula El pagament del tribut. Ell què fa? Utilitza Masaccio una mateixa unitat de temps, tot passa al mateix moment,
sí,
però amb tres unitats d'espai. És a dir, a la part central veiem el moment en el que Crist li diu a Pere que pagui el tribut. Per què li diu a Pere i no ho fa ell? Perquè Crist no pot tractar amb temes mundans. Ho ha de fer el seu primer
terrenals,
ministre,
no?
El seu cap de l'Església,
la mà dreta,
que és,
sí,
Pere, que pot fer-ho. Llavors,
davant d'un recaptador,
no? Davant d'un recaptador que va, com veiem, amb aquesta mena de vestit vermell. I llavors, a la part esquerra de la imatge, veiem a Pere, que està amb un riu traient el famós peix que Jesús li diu, no? D'un peix, trauràs de la boca d'un peix una moneda.
He revisat, la
cita exacta.
L'Evangeli segons Sant Mateu, capítol 17, versicles 24-27.
Capilgada.
El tribut del temple. Jesús li diu a Pere, per no escandalitzar ningú, ves al llac, tira l'am, obre la boca del primer peix que agafis i hi trobaràs la moneda que ens cal per pagar. Dóna'ls-la per mi i per tu.
Perfecte. Doncs mira, això és el que està fent Pere a la part esquerra. Aquí ha genollat en el riu, agafant, o pescant, millor dit, el peix de la boca del qual sortirà aquesta moneda, que a la part dreta de la imatge,
sí,
li està pagant en el tribut.
Increïble, són tres quadres en un.
Però per què passa això? Perquè estem encara en un moment molt inicial del Renaixement. I encara és un mecanisme de narració que ve del món gòtic. Per tant, Masaccio és un home intel·ligentíssim i diu, he de resoldre tres episodis, tres escenes narratives amb un sol espai, amb un sol pla. És com un director de cine,
sí,
i diu,
sí,
resoldrem d'aquesta manera. I a més, com ho faig? Doncs posant aquest fons, fixa't que una part del fons és de muntanya,
sí,
i la part de la dreta, que és la part, diguéssim, del tribut, és una arquitectura idealitzada del Renaixement. Per què? Perquè el tribut està associat al món més de la ciutat.
Mm-hmm.
En canvi, a Pere, agafant el peix, és el món natural.
El llac de Tiberíades,
exacte,
no?
Exacte, el llac de Tiberíades, si és on agafa aquesta... I al mig hi ha tota aquesta escena amb aquests personatges que, fixa't, que són com molt escultòrics.
Sí.
Per què? Perquè venen de la tradició del 400, de Giotto, que és la tradició de quasi de perfils estatuaris que després passa Masaccio, que després també Miquel Àngel naturalment desenvoluparà, i és aquest primer naturalisme que arriba ja fins a Caravaggio.
Fantàstic, eh?
És una
els
peça
qui,
increïble.
Els que coneguin bé l'Antic i el Nou Testament, en, sí, aquest cas, podran comprovar aquestes tres escenes,
aquestes,
no?,
tres escenes
de l'Evangeli segons Sant Mateu.
Tal com entres a la capella Brancacci, estan just a sobre d'aquella meravellosa escena de l'expulsió d'Adam i Eva del Paradís, que hi ha aquella primera Eva que és quasi, o Adam, que són homes ja del nostre temps, que ens parlen ja el nostre llenguatge, perquè Masaccio ja ens parla a nosaltres des del mateix llenguatge. És l'inici del Renaixement.
Fantàstic, Artur. Va, continuem el repàs d'aquests quadres vinculats al desplegament de l'Agència Tributària Catalana, és a dir, de recaptar impostos, de recaptar diners, vaja, de parlar de transaccions econòmiques. Més imatges. Escoltem Dana Summer, però tenim un quadre del segle XVI. Ens agraden molt aquests contrastos.
És que és el que és bonic, no? L'art s'ha de veure també des dels ulls contemporanis.
Sí, sí.
Tenim aquí un quadre, com deies, del segle XVI, El prestamista i la seva dona, de Quentin Matsys, que és el millor pintor flamenc justament d'Anvers, que treballa a principis del segle XVI. És a dir, ja estem un 50 anys després de Masaccio. Però és una taula extraordinària, està al Museu del Louvre.
És una parella pràcticament en primer pla, eh?
Sí, sí, es veu
amb mig cos,
asseguts, els dos ben assegudets. El prestamista està pesant amb una balança les monedes que ja li han portat.
La imatge de la cobdícia aquí, eh? Perquè
totalment.
Una mà té una moneda i a l'altra també agafa les monedes i les cadenes d'or que veuen damunt de la taula.
Fixa't
no?
que Matsys, amb molt poc espai, ens explica moltes coses, perquè ens explica, ell està amb aquesta acció de comptar les monedes. Al voltant seu hi ha tot d'objectes d'antiguitats, de vidre, de bronzes, de brúixoles que ha comprat gràcies a aquesta activitat que té d'usurer. Però és que la seva dona, fixa't que és preciosa la imatge, que amb aquesta cara que té de lluç arrebossat...
De lluç arrebossat. Sí, poc expressiva.
Molt poc expressiva. Ella té un...
Resignada.
Completament, però ella té davant un llibre que no oblidem que és un llibre devot, amb imatges religioses. I ella no li interessa el llibre. Ella el que li interessa és veure com el marit està comptant aquestes monedes. Per tant, és el debat entre la fe i l'avarícia, entre
el
materialisme i l'espiritualitat. És a dir,
profana.
És aquesta dialèctica de contrastos. Però és que, a més, li posa un altre element que per mi és clau. És un món tancat, és un món empresonat pels diners, és un món podrit.
Sí.
Però tens una escapatòria, que és l'exterior. I per on la tens? Per la porta del fons, que s'obre i hi ha un personatge que intenta entrar, fixa-t'hi.
No l'havia vist, aquesta,
del fons. I pel mirall aquest que tens a primera plana...
Damunt de la taula.
Que reflecteix de manera còncava, com passarà després el matrimoni Arnold Fini dels Van Eyck, la llum, la finestra que hi ha al darrere. Per tant, tens la possibilitat d'escapatòria en un món on la moral és molt important, la moral, a més protestant, tens la possibilitat d'escapar, la possibilitat d'alliberar-te d'aquestes cadenes dels diners i la
valència. I després també és interessant parlar del contrast. Ella apareix amb unes vestidures de color vermell, la seva cara té llum, tot i que la seva expressió
és molt hieràtica
i resignada, i en canvi ell va amb una espècie de barret de color negre, la seva expressió també és trista, fosca,
sí,
no?
Sí, però fixa't que els dos només estan mirant i interessant-se per una cosa, la moneda que subjecta ell.
Els diners.
Per tant, és interessantíssim. I després fixa't que bonic també al fons, aquests prestatges d'aquest estudi on hi ha uns objectes meravellosos. És una Vanitas de l'avarícia.
Es
podria ser un títol bonic per aquest quadre.
Anem per l'últim quadre, Goya. Can't buy me love, love, can't buy me love. I'll buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel all right. I'll get you anything, my friend, if it makes you... Amb l'Artur Ramon vinculem l'art amb alguna de les notícies de la setmana. Quins quadres tenen relació amb el desplegament de l'Agència Tributària Catalana? I en aquest gravat de Goya, déu-n'hi-do. A banda de les imatges grotesques, hi veiem un home amb dos bosses a la mà, de diners, entenem, no?
Fixa't, aquest home és un clergue. És un clergue que porta...
Ai.
Que ha agafat...
Ai, l'església!
Exacte. Que porta aquestes dues bosses de monedes. Fixa't quina cara té de vell i de barri, de mala persona.
Monstruós.
És
monstruós.
Sí, i a darrere hi ha aquests personatges grotescos que s'estan enrient d'aquest home. Aquest gravat forma part de la sèrie, importantíssima sèrie de Goya, Los Caprichos. Ell, el 1797, passa uns dies a casa de Sebastián Martínez, a Càdiz, sí. I allà coneix diverses estampes satíriques angleses. I pensa que li pot servir com a inspiració per fer aquesta sàtira de tots els defectes, de tots els vicis de la societat del seu temps. Ell, com a bon il·lustrat, el que fa és una sàtira amb aquests meravellosos gravats del que deia ell les extravagàncies i desaciertos del gènere humano, que són molt encara presents
vigents,
en la nostra
i tant,
societat. No? Quanta, veient aquest personatge, quanta gent que en els mitjans apareixen habitualment corruptes podríem doncs, incloure. No?
Malauradament.
Molts. Per tant, el clergue aquest agafa els diners i és una... El que fa és una crítica a la recaptació per part de l'Església amb ulls d'il·lustrat, amb ulls de persona liberal i de persona... Vam parlar l'any passat, te'n recordes que vam dir si avui Goya estigués donant suport a algun partit polític, segurament seria
Podem,
de Podem.
No?
Doncs és això, és a dir, Goya és té una consciència social extraordinària. És un home d'una molt avançat al seu temps i amb aquesta, a part d'un magnífic artista, amb aquest punt sempre visionari
I crític.
Ell no està content amb la societat que li ha tocat viure i com a artista ho denuncia.
I la seva manera de plasmar-ho són també amb aquests rostres, no? Desdibuixats, grotescos, sí. Monstruosos, no?
I a més utilitza dos coses molt interessants, sí. Que és la imatge i després els títols que els hi posa. Fixa't que aquí posa Por qué esconderlos, que aquest és una obra de 1797. És un moment pràcticament culminant de la seva carrera. El 1799 ell és ja pintor de cambra del rei, de Carles IV, acaba de concloure els frescos de Sant Antonio a la Florida i fa aquesta sèrie dels Caprichos, que és una de les seves grans sèries, juntament amb Los desastres de la guerra, de gravats, que al ser gravats també, la capacitat de multiplicació de la imatge
sí.
Podia arribar a molta
gent.
Per tant, aquesta crítica li interessava fer-la no a la pintura, sinó en el gravat, perquè arribava, es podia
era molt més factible
com una
extendre.
Mena de taca d'oli.
On es pot veure?
Mira, els gravats de Goya estan repartits per molts museus i biblioteques del món. El que és important és que siguin edicions molt de l'època, és a dir, edicions, les primeres edicions de Goya, que són raríssimes. Per exemple, aquest gravat el trobem a la Biblioteca Nacional de Madrid i el té també, per exemple, doncs, la British Library o el Louvre. Però després es van fer, clar, posteriorment, moltes còpies que són ja d'època posterior i que tenen el valor de la imatge però no el valor de la primera edició.
Fantàstic, Artur, per aquest repàs, per pintures, per obres d'art relacionades amb l'afany recaptatori que és tan antic.
Però fixa't, d'Egipte fins avui.
D'Egipte fins avui dia. I continuarà, evidentment,
continuarà.
No? Ens retrobem demà. Una
Vinga,
abraçada.
Fins demà.